Continuem a l'Espai Interreligiós, a Nova Ràdio Lloret, en aquest matí de dissabte, ara mateix amb el rector de la nostra parròquia, és Martirià Brugada. Molt bon dia.
Bon dia a tothom i bon cap de setmana.
Com ha anat aquests dies?
Bé, enfeinats, com sempre.
No sé si dir-li si això és bo o és dolent.
En part bo i en part dolent, perquè per esclar, la feina no s'acaba i de vegades no la pots enllestir prou bé.
Però com que sabem que hi ha hagut també enterraments...
Això és un no parar.
Sí, és una matèria sensible.
Sí.
Escoltem primer de tot Monsenyor Francesc Pardo.
Escoltem.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. I què és la veritat? Aquesta és la pregunta del governador romà Ponç Pilat a Jesús quan aquest és portat a la seva presència acusat de rebel·lió, de fer-se rei, acusacions que comportaran la seva condemna a mort. Pilat fa la pregunta després que Jesús ha manifestat que ell ha vingut al món per donar testimoni de la veritat i que els que són de la veritat escolten la seva veu. Aquesta pregunta ens l'hem feta sempre i continua sent molt actual, ja que avui ens seguim preguntant què és la veritat. Els membres del moviment de cristians adults de pobles i comarques de Catalunya hi van reflexionar durant el curs 2017-2018 i fruit del seu treball han presentat un manifest. M'ha semblat interessant reflectir-ne algunes constatacions. Cal tenir present que vivim en un ambient molt marcat pel relativisme, un corrent de pensament que considera que tot és relatiu, que la veritat en majúscula no existeix, perquè hi ha moltes veritats i cadascú té la seva. Es podria dir que hi ha tantes veritats com persones. Tanmateix, en la vida creiem en la veritat de molts fets, en situacions objectives, criteris, actituds, malgrat que es pugui opinar de diferent manera sobre moltes qüestions. Certament es constata que la veritat és alterada des de molts fronts per la normalització i acceptació de l'anomenada postveritat, que consisteix en la mentida sense escrúpols, en benefici d'interessos propis. Hem constatat que sovint el criteri és que tot s'hi val per aconseguir algunes finalitats o que per fer triomfar una idea es pot fer servir la mentida. I certament s'utilitza la mentida per imposar criteris econòmics, polítics, comercials, culturals, religiosos. Alguns mitjans de comunicació socials, però també els mitjans més personals de les noves tecnologies, poden esdevenir vehicles de desinformació, de falses veritats, gràcies a diversos recursos: titulars manipulats, espais on introduir subrepticiament certes informacions, d'accentuar-ne només alguns aspectes, remarcar un fet fora del seu context, difondre només una part de la realitat. En el nostre món plural, costa viure i mantenir-se en la veritat, sobretot quan una informació es va repetint com a certa moltes vegades, per més falsa que sigui. Com cal respondre a la pregunta sobre la veritat? Cal estar convençuts que realment hi ha veritats i que, per tant, convé cercar-les amb sinceritat i humilitat. Alhora també cal reconèixer que no ho sabem tot, que ens podem equivocar, que hem d'escoltar amb actitud de diàleg el qui opina i pensa de manera diferent. El Papa Francesc, en l'exhortació a la joia de l'Evangeli, en el número 231, insisteix que la realitat és més important que la idea, i això exigeix no amagar la realitat. Nosaltres, els cristians, manifestem que la veritat plena és Jesucrist, que per la veritat de l'amor i la salvació de Déu va viure, va morir i ressuscitar. Recordem la seva afirmació: Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Creure en Jesucrist com a veritat i en l'amor de Déu i en l'amor a Déu i als altres ens exigeix la coherència amb el manament: no diràs falsos testimonis ni mentiràs. I de cap manera podem caure en la incoherència d'afirmar una cosa quan ens afavoreix i la contrària quan no ens va a favor. Cal ser conscients del mal que s'infligeix a les persones quan es menteix o quan s'escampen difamacions. Però no només es fa mal a la persona, sinó que allò es converteix en un mal social, perquè la convivència es basa en el fet de tenir i oferir informació veraç i en el respecte als drets de tothom. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Acabem d'escoltar la reflexió setmanal que fa el bisbe de Girona, Francesc Pardo. Avui amb nosaltres, una setmana més, el rector de la parròquia de Lloret, Martirià Brugada. Avui ens vol parlar de les celebracions de les eucaristies?
De les misses, sí. Sí? Una mica parlar dels horaris, de les diferents, entre cometes, ofertes que hi pot haver-hi.
Està bé que utilitzi aquesta paraula.
Sí, esclar, perquè també hem de respondre amb una parròquia, i tan ben dit. Doncs amb això. I, per tant, Guita, jo, abans que res, voldria aclarir que hi ha, en principi, hi ha dues franges horàries. Una és la que fa referència als mesos d'estiu, que van des de Setmana Santa fins a la festa del Pilar, aproximadament, depèn de com cau el diumenge d'aquell mes, i després el que és pròpiament horari d'hivern, que és des de l'octubre, per tant, fins a Setmana Santa. L'única cosa que varia és que hi ha una missa de més. L'estiu hi ha una missa de més. Una missa de més que és el dissabte a les 6 i que aquesta és en castellà. I després a les 8 és la missa en català. I d'altra banda, doncs, a l'hivern, aquestes dues misses es fonen en una, però a la vegada aquesta missa que es fa a les 7 després, que és el que fem cada dissabte actualment, és en català. A veure, també depèn una mica del, per exemple, si el mes d'octubre hi ha encara molts forasters, doncs mirem d'alternar una mica les dues llengües. Depèn de la gent que es veu a la parròquia, de la gent que s'ofereix per llegir, etc. Perquè de vegades diuen, no, volem que la missa sigui en castellà, i resulta que no hi ha ningú que vulgui llegir. Aleshores, esclar, nosaltres no tenim pas una plantilla per diferents horaris.
S'ha donat el cas, però?
S'ha donat el cas, això, de dir, guita, volem la missa en castellà i ningú s'ofereix per llegir. Caram. Això sí. Això, a veure, també hi juga el fet de que moltes vegades les persones que venen per la missa en castellà són forasteres i que per tant, doncs, esclar, doncs no es veuen tan segures a la celebració. D'altra banda, hi ha la missa dels dematins, que és a 11:15. Aquesta missa de 11:15, durant l'hivern, és la que en diguem la missa la plurilingüe. Jo també de vegades en dic la missa internacional, que és una missa que utilitzem els cants pràcticament en llatí, utilitzant doncs models de Lourdes o de Tézé, cants que es coneixen pràcticament a tota Europa, i després es llegeix els evangelis en els diferents idiomes que hi ha la gent. On se ven de la missa, es diu, a veure, qui hi ha que llegeix en polonès, qui és que llegeix en alemany, qui és que llegeix en anglès, i a partir d'aquí doncs surten diferents idiomes per llegir l'evangeli. I després el català i el castellà, com també l'evangeli, jo llegeixo sempre l'evangeli en aquest moment en castellà, i després el que és les pregàries i així ho faig en català, o ho saben fer en català. Depèn també si hi ha algun capellà que vingui a celebrar, que vingui, que de vegades hi ha capellans que estan de vacances aquí, venen a celebrar, després la part que el capellà doncs utilitza és amb el seu idioma, ja sigui polonès, ja sigui castellà, etc. I aquesta és a l'hivern, aquesta missa, o sigui, des de Setmana Santa fins al Pilar, és la que en diguem la missa internacional, però a l'hivern aquesta missa és la missa en castellà pròpiament. Per tant, aquest temps, aquesta missa és, diguem-ne, exclusivament en castellà. Que algunes vegades utilitzem els mateixos cants en llatí de l'estiu i algunes vegades utilitzem cants pròpiament en castellà. Uh-huh. Tot depèn també de la gent que col·labora. I bé, i després en català hi ha la missa del migdia, sempre aquesta és en català, a no ser que hi hagi alguna celebració especial, i després hi ha la missa del vespre, a l'hivern a les 7, a l'estiu a les 8, que aquesta a l'hivern és en català i a l'estiu també és barrejant les dues llengües, el català i el castellà. Això seria, diguem-ne, el planning fonamentalment. És, a veure, jo sempre dic que durant l'hivern, s'ha de dir molt clar, durant l'hivern, de les quatre misses que fem, la de la vigília el dissabte a les 7, la de les dues del dematí del diumenge i la del diumenge a la tarda, si poséssim tota la gent junta, acabaríem pràcticament amb una sola esglesiada. Per tant, amb una missa n'hi hauria prou. Però, de moment, es pot fer així, no vol dir que d'aquí mig any, d'aquí dos anys, s'hagi de variar. Depèn de la gent que participi, i quan dic participar no vull dir només que assisteixi, sinó que participi, que col·labori, etc. Això seria, diguem-ne, el planning fonamental. Després hi ha les celebracions, entre cometes, especials. Per exemple, aquest diumenge, demà, tenim la missa, una missa rociera, que venen tres coros rocieres, un de Blanes, un altre de Girona, un altre de Palamós. És la missa que se celebra en ocasió de la festa d'Andalusia, que s'escau ara, no? I per tant, doncs, i que hi ha, tant amb els organitzadors com amb els participants, doncs hi ha molt bona relació, hi ha molt bona participació, hi ha molt bon interès. Que a la celebració no hi ha cap problema utilitzar les dues llengües. Ells canten la missa rociera, canten els cants propis d'aquests coros, i l'església, val a dir que hi ha una gran participació de gent i un gran interès. La prova és bona que venen representants de tots els partits, i més ara que s'acosten les eleccions.
Sí,
eh? Això ho hem de ser amb tota la cordialitat. Bé, i després hi ha també, bueno, aquesta, una missa rociera es repeteix el mes de maig amb el motiu de la festa de les cruces o de les creus, també el mes de setembre també hi ha la festa de la Divina Pastora i alguna altra celebració. Són celebracions, entre cometes, puntuals que venen marcades més o menys en el calendari en dies molt senyalats. I que, com dic, doncs, tinc entès que també hi havia hagut una missa amb motiu de la festa d'Extremadura. De moment ningú m'ha demanat aquesta celebració, però si es vés a demanar, com d'altres comunitats que volguessin celebrar altres llengües d'aquí, també es pot fer. Com també hi ha, aquí ara hi ha un altre grup de persones que són les persones que han vingut ben bé d'altres estats. En aquest cas hi ha tot un grup de llatins que cada darrer diumenge de mes, al vespre, a les 7, fem, ara a les 7, a l'hivern, a l'estiu serà a les 8, doncs fem una missa especial perquè venen amb un coro i participen també amb interès. I la idea és que sembla que pot anar creixent. I parlem de pobles llatins, perquè, esclar, pobles llatins també poden ser vinculats al portuguès, vinculats a l'espanyol, vinculats amb altres països, amb altres continents que no tenen per què ser únicament Sud-amèrica, poden ser també l'Àfrica o pot ser Filipines, per exemple, no? Pobles que han estat vinculats tant a Brasil com, sobretot, a Brasil i sobretot a l'imperi espanyol al seu moment. Doncs això. Uh-huh. I va bé, és a dir, és important que la gent que forma part de la nostra parròquia, siguin d'aquí de tota la vida o siguin persones que han anat vinguent, trobin el seu espai. És a dir, la nostra llengua és la que és i hi ha les celebracions pròpies que pot ser, per exemple, els Dijous Sant, el Divendres Sant, sempre es fan servir la llengua pròpia d'aquí. Si hi ha alguna intervenció en una altra llengua no passa res, benvinguts, però depèn de l'interès i de la voluntat de les persones que hi venen. Això és una cosa que m'he trobat i que m'he anat cultivant d'aquesta manera. Uh-huh. Això, i bé, i després hi ha l'altre tema, les altres celebracions. no sé si en aquest sentit, si explico prou bé l'organigrama de les celebracions, però fins ara em sembla que pot quedar ben clar, no? Després hi ha les altres tipus de celebracions, diguem-ne més de tipus familiar, com pot ser un enterrament, com pot ser un encasament, com pot ser un bateig. Fonamentalment aquestes celebracions es fan amb l'idioma de la família o l'idioma que la família ho demana. Home, que no em demanin masses idiomes estrangers, si ho haig de fer en francès o en anglès també me'n sortiré, però també, o italià, sí. O italià, sortir-me'n sí, no sé què sortirà, però sortir-me'n sí, o atrevir-me'n sí, sense fer gaire sermons, però podem fer aquestes possibilitats, que de fet ja ho he fet, no? En italià, en francès, en anglès també, però després també hi pot haver intervencions amb els idiomes més... Jo, si no conec l'alemany o si no sé parlar l'alemany, però la família parla alemany, poden llegir perfectament un text o unes pregàries en la seva llengua, no? Mm-hmm. En portuguès el mateix, jo puc xamporrejar una mica, tinguent davant el text no em passa res, el puc llegir perfectament, però clar, no, l'accent i alguna paraula deu sortir de cas per avall, però amb la bona fe de les persones, doncs també... Bé, el que vull dir és que les celebracions aquestes més familiars es fan sempre amb l'idioma de la família, o l'idioma que han demanat, eh? Ja sigui el castellà, ja sigui, evidentment, el català, ja sigui amb els altres idiomes que he indicat. Doncs, fonamentalment, en les llengües de la família. Eh? Ja ho he dit, en els batejos, en el cas dels enterraments i en el cas també dels casaments, òbviament. I després hi ha les grans festes de la parròquia, Santa Cristina, la festa de les alegries, la festa dels perdons d'aquí un mes, etc. No? Aquestes, evidentment, són de tota la vida de la parròquia i es fan amb l'idioma que ha sigut de tota la vida de la parròquia. I, per tant, doncs, aquesta és una mica les diferents possibilitats que cal tenir present. A veure, sempre hi ha alguna cosa curiosa, no? No sabria ara quina destacar, però moltes vegades doncs, hi pot haver-hi dies que t'has preparat molt bé el sermó, per exemple, i has llegit aquí, has fet uns apunts, etc. I aquell dia et dona la impressió que ningú escolta o que ningú ha sentit el que has dit. I d'altres vegades, potser parlant més amb el cor, que no vol dir que no te l'hagis preparat, sinó que te l'has preparat d'alguna altra manera, més que improvises més, i aquell dia resulta que t'arriba en el feedback de que sí, que la celebració, que el que has dit, que has, ha anat bé. Sempre ha passat això. De vegades també m'ha passat allò de que resulta que hi ha una pregària dels fidels, no sé, pels empresonats, i et ve alguna persona que et diu: mossèn, jo aquesta m'ha agradat molt la celebració. Quan diuen així ja dius, hi ha alguna cosa ha passat, que vingui una persona desconeguda que et vingui a dir li ha agradat molt la celebració, i després et diu: però no sé per què ha dit aquesta intenció pels empresonats. Digo, és que hi ha empresonats de tot el món. Clar, aquí hi ha una sensibilitat també desequilibrada, perquè, clar, jo puc pregar per un tipus d'empresonats, però a dintre aquest tipus que pugui dir i que poden interpretar, resulta que n'hi ha d'altres, molts més, a tot el món, no? I com qui diu empresonats, podríem dir perseguits. La setmana passada, el divendres passat, no aquesta setmana, l'altra, un company meu va ser assassinat a Burkina Faso. Clar, d'això no se n'ha parlat. I jo, clar, evidentment, després és quan aprofito per dir-ho, si me n'entero, evidentment, si me n'assabento també, per parlar-ne. I hi ha coses d'aquestes que quan em parles dius, sembla que el cristianisme no és perseguit, o i tant que és perseguit. De vegades pot haver-hi raons, diguem-ne, objectives, d'imprudència, de coses que no s'havien de fer, etcètera, no? Això ha passat a tota la història, però que tampoc això a cap lloc mereix la pena de mort, evidentment, i menys d'una forma, diguem-ne així, arbitrària, no? I això ha passat i passarà tota la vida. I clar, són coses que quan em parlo a l'Església també és un moment per mi d'emotivitat, de dir que aquestes persones ens retornen la dignitat. Veure persones que treballant al tercer món, doncs, per raons simplement ideològiques o religioses els liquiden, és certament quelcom frapant. No? Uh-huh.
ara que està malauradament de moda, obertament, vostè és independentista?
A veure, jo ho soc personalment, però evidentment jo, esclar, hi ha qui diu que se m'escapa quan predico i així, a veure, no és cap opció en contra de l'Evangeli. Per tant, en aquest sentit, puc opinar, evidentment, el que després haig de respectar les persones que no pensen així. I en aquest sentit, doncs, la prova és bona que si haig de fer una celebració, el que dèiem abans, en català o en castellà, no fa cap problema fer-la. I com, per exemple, la missa rociera que tenim aquest diumenge a la tarda, o la missa, perdó, al migdia, o la missa que tenim, doncs, amb els pobles llatins, jo, evidentment, doncs, me sembla que ho respecto perfectament. Es pot veure les orelles, poder sí, es veuen les orelles, però jo ara per ara no he negat la confessió a ningú, ni la comunió a ningú, perquè no pensés com jo.
És totalment compatible, vaja.
I per mi sí, a veure, depèn de la persona i depèn de com se plantegen les coses. Hi ha persones a dintre, els col·laboradors de la parròquia, que podem discutir més així dialècticament. Jo penso que la discussió, mentre hi hagi respecte, no és mai cap problema. El problema és a veure si després ens sabem respectar. I evidentment, doncs, amb això hi pot haver-hi fallos per tots costats.
En una eucaristia, digui'm, expliqui el significat de combregar.
A veure, la trobada a l'eucaristia és fonamentalment, des del punt de vista de la fe, trobar-se com a comunitat i trobar-se amb Jesucrist. És a dir, partint d'aquella afirmació que fa Jesucrist a l'Evangeli de Sant Mateu, a la meitat de l'Evangeli de Sant Mateu, que diu, allà on hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo també hi soc. Bé, aleshores, a partir d'aquesta afirmació fonamental, hi ha diferents, diguem-ne, vinculacions amb Jesucrist. Pot haver-hi una vinculació més superficial i pot haver-hi una vinculació més profunda. Aleshores, depèn de la persona i per tendir allò que també diu l'Evangeli de Sant Joan, en aquest cas l'Evangeli de Sant Joan, que els deixebles hem de ser amb ell com el cep i els sarments. Aleshores, com se significa aquesta vinculació amb Jesucrist? No només la trobada amb Jesucrist, sinó la vinculació. Si a mi m'interessa el missatge, l'esperit, la manera de fer de Jesucrist, pot haver-hi tot un camí, tot una graduació de vinculació. Quina és la més profunda? Bé, partint dels sagraments, el bateig seria l'inici i després cada un dels sagraments és una vinculació específica. Jo quan estic malalt, com he fet tantes vegades amb persones que es troben malaltes, doncs donar-los fortalesa a partir del que en diguem l'unció dels malalts, i el que és la comunió pròpiament és participar plenament del seu estil. Ah, l'altra cosa és que ho fem, però en principi la comunió, que en diguem la comunió, és aquest dir, a partir d'ara, a partir d'aquesta comunió, intentaré que la meva vida sigui expressió, sigui vivència del que és, del que hauria de ser i el que ha de ser l'esperit de Jesucrist. És això.
Perquè, clar, hi ha gent que pensa que l'Eucaristia bàsicament és la recreació de l'últim sopar de Jesús amb els apòstols.
És una de les recreacions, no és l'única recreació. Evidentment, podríem dir la més important, però podríem trobar diferents moments que Jesucrist fa aquest gest de partir el pa, de trobar-se amb els seus amics, per exemple, amb els deixebles de Maús, a l'Evangeli de Sant Lluc, després de la resurrecció, es troba amb dos deixebles que marxen de Jerusalem tristos i desesperats, no els reconeixen, però a mesura que van parlant amb ell, que parlen de la Sagrada Escritura i que celebren la facció del pa, se n'adonen que s'han trobat amb ell. Doncs això és una mica l'Eucaristia. No és només el Sant Sopar, és també el Sant Sopar, però és la trobada amb els de Maús, és la trobada vora el llac de Galilea, tal com ens explica Sant Joan, és la trobada, diguem-ne, diferents àpats, diferents sopars, on Jesucrist expressa aquesta vinculació, aquesta amistat, aquesta tendresa amb aquells que estan al voltant seu.
I què n'ha de dir d'aquelles persones que no tenen fe? No l'han trobada o no els ha abraçat la fe?
A veure, aquí pot haver-hi maneres de com expressem la fe. Clar, jo si dic crec en Déu i una altra persona em diu jo no crec en Déu, dic, jo dic, esclar, dic, no m'estranya que tu no creguis en Déu perquè la manera que t'han presentat a Déu és un Déu que castiga, que va amb un garrot a la mà, que només amenaça amb l'infern, etc.
L'Antic Testament és així, no?, la representació de Déu?
Sí, no, depèn, però evidentment aquí nosaltres l'Evangeli, o millor dit, nosaltres...
Que demana sacrificis.
Sí, però nosaltres l'Antic Testament i els mateixos salms, que serien el resum de tot l'Antic Testament, els llegim a partir de la visió de Jesucrist, que vol dir que ens importa més la visió de Jesucrist que no pas les paraules de l'Antic Testament. Malament quan t'arrapes només a les paraules dels textos bíblics, però especialment els de l'Antic Testament, que per als cristians no és que no siguin importants, sinó que són més secundaris davant de, per exemple, les cartes de Sant Pau o sobretot a l'Evangeli. No? La prova és bona que moltes vegades textos de l'Antic Testament no els llegim perquè són que les orelles ens fan mal i necessites tanta explicació que resulta que també hi ha textos del Nou Testament, especialment dels apòstols, que poden, avui dia ens poden grinyolar. Però, evidentment, nosaltres hem de saber llegir els textos bíblics a partir del missatge de Jesucrist. Quins textos del missatge de Jesucrist? Fonamentalment les benaurances i després els altres textos que ens ajuden a entendre i a estructurar una manera de viure que evidentment doncs, ens interessa, vaja, per això som cristians. Els que hi pugui haver-hi l'Antic Testament, d'aquests de violència, o textos fins i tot de, com deia, dels apòstols, que puguin ser una mica, que ens facin, que ens grinyolin a la nostra mentalitat, bé, això vol dir que nosaltres tenim a dintre assumit el missatge de Jesucrist i vol dir que aquestes visions que hi pot haver-hi a l'Antic Testament poden ser una mica esbiaixades i sobretot si els agafem d'una forma literal, literalista. És a dir, és com dir, parlar, per exemple, un text que em sembla que és fonamental, el text de la creació, els 7 dies de la creació. Què és allò? Ens ho hem d'agafar al tibeu de la lletra? No. Allò senzillament és un himne a la creació i que va dient doncs, els diferents elements que són doncs, una obra de Déu, com ho són? Doncs bé, després ja és feina més dels científics d'anar estudiant com s'ha produït tot. I qui diu això, doncs podríem dir, bueno, tots els textos, per exemple, de les batalles del poble d'Israel, amb aquelles matances i aquelles circuncisions forçades de tots els altres, no? Bé, aquí hi ha també, nosaltres hem de tenir en compte que això, aquests textos van ser escrits fa 3.000 anys i que abans no ha... Però després també trobem textos meravellosos que són ben bé preàmbuls de l'Evangeli, sobretot a dintre els salms. Hi ha salms doncs, com el Bon Pastor, com el Salm 102, etc., salms de lluança, etc., com qui diu, peces de poesia antiga, però que arriben, perquè són poesia, arriben i sintonitzen perfectament amb la nostra sensibilitat.
Nosaltres aquest matí hem sintonitzat de nou amb els diferents espais que ofereix les religions que es practiquen a Lloret de Mar. La primera mitja hora hem parlat amb l'Església Evangèlica Catedral de Barcelona i aquesta segona mitja hora, ara toquem el final de la religió catòlica. Mossèn Martirià Brugada, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Avui una lliçó sobre l'Eucaristia.
Evidentment, també s'ha de fer de tant en tant. I a la vegada una invitació per aquestes dues celebracions que tenim aquest diumenge, la missa rociera, que suposo que no cal fer gaire invitació perquè ve la gent massivament.
És un espectacle.
Sí, i és bonic. I d'altra banda, la celebració més del vespre, més pels pobles llatins, que segurament moltes persones dels pobles llatins no escolten Ràdio Lloret, no tenen el goig d'escoltar la nova Ràdio Lloret. I per tant, doncs, demano a les famílies que escoltin que invitin a les persones que procedeixen, perquè hi ha molta gent d'aquests pobles. Pensem que d'Argentina em penso que hi ha més de 1.500 persones, i si anem afegint els altres països ens trobarem amb un bon gruix. Ara aquests dies estic mirant les estadístiques de la procedència, hi ha un bon gruix de persones que procedeixen de països, i tant de bo més endavant puguem fer quelcom semblant amb els països de l'est, sobretot a partir dels polonesos.
La parròquia se li quedarà petita, eh?
No, no.
Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per escoltar-me.